Em presento, sóc la Montse Ortiz, sóc de Vilafranca i ocupo el lloc número 15 de la candidatura del president Puigdemont. Avui, per tant, em presento davant vostra a Sitges com a candidata de la Vegueria Penedès. I ho faig molt ben acompanyada, per una banda, amb la Mònica Gallardo, que ocupa la número 22 de la candidatura i que és la nostra representant al Garraf. I d'aquí a Sitges no cal que us parli perquè estic segura que a tots la coneixeu molt bé. També ens acompanya el conseller Josep Rull. Difícilment aportaré coses noves sobre qui és i què representa en Josep Rull per al projecte de Junts i sobretot pel país que volem i que ell ens explicarà d'aquí una estona. El que sí que vull fer des de Sitges, des d'aquell lloc tan especial i privilegiat de la nostra vegueria i del nostre país, és fer-vos saber quin és el nostre compromís de les dones i homes que formen part d'aquesta candidatura. I no és altre que el de donar resposta a les necessitats i a la diversitat que configuren el nostre país. I si voleu, ho podem aterrar encara una mica més, perquè la nostra vegueria, la del Penedès, reuneix en un sol territori segurament una de les diversitats més grans del nostre país, en molts pocs quilòmetres de distància. I aquesta diversitat vol dir també necessitats diferents per a les persones. Som un territori de vinyes, de muntanya, de mar, i malgrat aquestes diferències hi ha moltes coses que ens uneixen. I sobretot també moltes necessitats, que ens cal revertir en positiu. Revertir en resposta perquè el país necessitem. Ara ens en parlaran en Josep Rull i la Mònica Gallardo. Qüestions capdals com la mobilitat o la gestió del nostre litoral, que patim especialment als pobles com Sitges. Vull acabar donant-vos les gràcies per ser avui aquí i expressant-vos el compromís que treballarem també per Sitges amb el president Carles Puigdemont al capdavant, perquè estic segura que amb la complicitat de tots vosaltres a partir del 12 de maig ho farem possible. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Montse, canviem el micròfon. Jo us vull demanar disculpes de nou, però era important que la Montse avui també fos aquí i ens donés aquesta benvinguda. Però abans de tot això, vull donar-vos molt les gràcies perquè nosaltres, és evident, la majoria de les persones que avui som aquí són de Sitges, d'un poble meravellós al que a mi em consta que al conseller Rull li agrada moltíssim. I és molt meritori que els sitgetans, que ens fa molta mandra això de sortir de casa quan plou, avui haguem tingut doncs ganes de ser aquí, i a mi m'emociona molt veure doncs que hi ha moltes persones que sobretot, conseller, t'han vingut a escoltar i a sentir a les dues coses. Permeteu-me que us faci aquesta doble reflexió. Jo faré una intervenció curta, però sí que hi ha algunes coses que avui us vull dir, perquè és un dia més de campanya, però no és un dia qualsevol de campanya. I crec que avui és important tenir el privilegi de tenir algú com en Josep Rull al nostre costat per parlar-nos del projecte del president Puigdemont, però posar-hi l'accent al que ha passat en un dia com avui. Jo vull dir-vos com ha explicat la Montse, que suposo que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però que per mi és un honor grandíssim formar part de la candidatura del president Puigdemont. Vosaltres sabeu que jo vaig començar en la política en això del món municipal, que és un compromís que requereix doncs una dedicació de la que estic molt contenta, que requereix evidentment també molta resiliència i malauradament especialment en aquest poble en els últims temps massa sovint, no? I tenir la possibilitat de formar part d'una candidatura al Parlament de Catalunya, crec que ho hem d'aprendre i m'agradaria que així ho interpretéssiu com una oportunitat, perquè això vol dir ser al costat de les dones i els homes que estic segura que a partir del 12 de maig tindran la possibilitat de conformar un govern, un canvi, una solvència i una estabilitat que necessita aquest país, però que necessita també el nostre municipi, la nostra comarca i la nostra vegueria. Per aterrar una miqueta el que us estic dient i amb un parell o tres d'exemples molt, molt fàcils, no? Ara ho hem explicat als mitjans de comunicació. Què ens està passant a Sitges? Estem en el lloc més revelador i en l'exemple més clar del que hauríem de ser i no som. Som un poble costaner que hauria de no perdre en cap moment l'orgull de ser un municipi turístic, i això vol dir una destinació de sol i platja. Portem 5 anys amb una crisi grandíssima perquè no s'ha fet res aquí, però tampoc s'ha demanat que es faci res a Madrid, i per tant l'administració que queda a camí, que és la Generalitat, tampoc ha fet res. Això vol dir que les coses han de canviar a partir del dia 12. Això vol dir que no volem que des d'un despatx de Madrid es decideixi com i de quina manera es regenera el nostre litoral. És fonamental que des del nostre país tinguem la capacitat de gestionar allò que estimem i allò que volem que millori i que no vagi enrere. No només la sorra, però fins i tot el com s'ha de fer el passeig, com s'han de posar els fanals, mil exemples, no? Aquesta és una qüestió cabdal, és una qüestió que és columna vertebral en un municipi per Sitges i que espero que us serveixi d'exemple per aterrar el per què necessitem un canvi en aquest país a partir del dia 12. Hi ha altres qüestions que esteu cansats ja de parlar-les, de comentar-les i el que és més greu, de patir-les, no? Tenim una crisi enorme en la mobilitat. Les persones que utilitzeu el transport públic, les rodalies per anar a treballar o al metge o a compartir una estona amb els amics o al teatre, on sigui, sabeu, em permeto utilitzar l'expressió, el viacrucis que suposa agafar un tren i no saber l'hora que s'arribarà a Barcelona, no? I aquesta és una qüestió que hem de revertir. I hem de millorar també allò que fa referència a la nostra mobilitat interna. Volem que els nostres joves es quedin a estudiar al territori, volem que hi hagi oportunitats de desenvolupament econòmic en aquesta vegueria, en els polígons industrials, i un dels hàndicaps, un dels problemes més importants que tenim és no tenir tampoc una mobilitat interna en condicions, que estic segura que serem capaços de començar a revertir amb la màxima celeritat possible quan fem possible amb el lideratge del president Puigdemont en aquest canvi que necessitem. Jo no vull entrar en qüestions més genèriques, que vol dir també més importants, de quin és el projecte del president Puigdemont. Diem bona tarda a l'Eduard Pujol, que no ha sentit la part de Madrid. Eduard, bona tarda. El nostre diputat a Madrid, que acaba d'arribar. Feia de xòfer perquè la Montse pogués entrar abans, per tant, gràcies, Eduard, per fer possible que la Montse no es retardés més. Us feia referència a aquestes qüestions que estic segura que ara ens explicarà el conseller Rull, però parlant del dia d'avui i parlant de les persones que conformem aquest projecte, per mi era molt important que hi fos la Montse, que segurament per molts de vosaltres és una persona que acabeu de conèixer, que és una dona jove, és una dona compromesa, evidentment, de la nostra vegueria. El conseller Rull, que no cal que el presentem, i a mi, doncs, que aquí a Sitges em coneixeu una miqueta més, no? Vull posar en valor això, aterrat al meu poble, a Sitges, per explicar-vos que aquesta candidatura, que aquesta llista no s'ha fet de qualsevol manera. Aquesta llista s'ha fet pensant en la solvència, en el lideratge del president i de les persones que, com el cas del conseller Rull, ocupen el número 3 de la candidatura, i que tots sabem quina ha estat la seva vàlua al capdavant de les seves responsabilitats quan va tenir-les en el govern de la Generalitat. Però més enllà de la gestió, perquè segurament molts el recordeu parlant precisament del litoral, dels ports, que precisament també, per cert, estic contenta que estigui amb nosaltres l'Albert, que és el president del Port d'Aiguadols, però el president dels ports esportius de Catalunya. L'heu sentit parlar dels ports, l'heu sentit parlar d'infraestructures, l'heu sentit parlar de carreteres. Però jo vull transmetre-vos una cosa encara més important. Aquesta ho és molt, evidentment, la solvència, la gestió, però com que jo sé i estic orgullosa de que no cal fer aquesta carta de presentació de la solvència en la gestió, avui em permeto, encara que jo sé que a ell no li agrada que es conjugui el singular en singular en política i que parlem en el singular, en la primera persona, que hem de parlar sempre en el plural de la primera persona. És una lliçó que vaig aprendre molt, em va quedar interioritzadíssima una de les primeres vegades que vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ells i que sempre, sempre procuro interioritzar. Aquest detall, que us semblarà menor, crec que en un dia com avui, en el que hem tingut una escenificació que jo m'estalviaré qualificar perquè li deixaré al conseller Rull que ho faci, vull que sapigueu que és un dia complex pel projecte de Junts, però sobretot és un dia molt complicat pel president Puigdemont, a qui des de Sitges li vull enviar tot l'escalf, perquè el president aquesta matinada ha perdut la seva mare i és a l'exili, i va perdre també el seu pare, i ho va fer també estant a l'exili. I faré una cosa que no hauria de fer, i a lo millor després em cau molta bronca, però fixeu-vos la diferència. Avui les persones que estem treballant arremangades en aquesta campanya, la primera cosa que se'ns deia era Sobretot, vigileu amb les coses que diem i que fem entorn d'aquest moment tan dur pel president Puigdemont, que ella resol com ha pogut explicant-ho a tothom amb una piulada. I quan he vist el que passava al cap de 3 hores a Madrid, doncs quina diferència. La resiliència i el compromís i la determinació per un país es pot expressar de moltes maneres i jo crec que no cal posar-hi més qualificatius perquè vosaltres sou capaços d'analitzar tot això. Jo sé que aquí avui també hi ha persones que la majoria ho teniu clar, però hi ha algunes que no ho acaben de tenir clar i que no acaben de trobar el motiu pel qual el dia 12 han de votar el president Puigdemont, perquè han sentit moltes coses dolentes i evidentment ells s'han format la seva opinió sobre la figura del nostre president legítim, no? Jo us vull dir que si vau confiar en un grup de persones que som aquí, estic segura que fareu confiança també que quan us diem que no us ho penseu. I a més, goso a dir-vos que ens ajudeu a que hi hagi moltes altres dones i molts altres homes que no s'ho pensin, ho tingueu clar. Aquest camí ha estat ple de pedres, moltes pedres, han sortit moltes, però jo vull traslladar-vos que això està ple d'autenticitat, que està ple de veritat i que està ple de patiment moltes vegades en silenci, que per tant és la garantia més clara de que aquest camí que s'ha fet no s'ha fet per una qüestió individual i personal, s'ha fet per un nosaltres, s'ha fet per un projecte col·lectiu, s'ha fet per un país que està ple d'oportunitats que ens han manllevat, que pretenen treure'ns amb un tren que l'altre dia en parlàvem amb l'Eduard, amb un míting a Vilanova, té un camí d'anada i no un camí de tornada. Les xifres són molt clares i per tant ha d'arribar aquest moment, ha d'arribar aquesta oportunitat. Ho hem demostrat, s'han suportat les dureses de tot aquest temps i ara és el moment de tornar a demostrar i sobretot de tornar a lliurar, a donar, a regalar i a omplir d'il·lusió tot el que aquest país necessita. Per tant, jo us demano amb tota la fermesa, amb tota la confiança i sobretot amb tota la il·lusió i l'esperança que no tingueu cap dubte que això anirà bé i que si les coses van com han d'anar a partir del dia 12 de maig amb persones com el conseller Rull al capdavant del lideratge d'aquest país, tot això començarà a somriure i aquests núvols que avui ens acompanyen, encara que plogui, que ho necessitem, faran que tots plegats brillem molt més. Així que moltíssimes gràcies, conseller, per acompanyar-nos avui a Sitges, aquest poble que saps que t'estima intensament. Per cert, una última anècdota abans de donar-li la paraula al conseller, una cosa que a mi em fa molta il·lusió de dir, perquè ara us pensareu que estic una mica loca i no. Hi ha molt poques persones, quan jo parlo de la solvència, del lideratge, de la capacitat, fixeu-vos, el conseller Rull segurament el coneixeu per la seva trajectòria al capdavant, com us deia, del Departament de Territori, a banda que ell és jurista, ell és advocat, però una de les coses més importants, no?, que és la nostra llengua, és alguna cosa que ell té molt present i no podem oblidar en els moments, malauradament, de perill i també d'assetjament a la llengua que estem vivint. I us dic això perquè és l'únic polític de fora d'aquí que quan em veu em diu: home, diu, com està la del Garra? Diu: aquest accent que teniu la gent del Garra. És a dir, és brutal, perquè no, ja, només els lingüistes, a mi només m'havia passat quan treballava a la ràdio, només els lingüistes són capaços d'apreciar aquesta singularitat, aquesta E que fem sempre tancada i que no sabem dir el cafè. El conseller Rull també estima, també sap i també protegeix i farà possible protegir la nostra llengua. Així que no volia acabar aquesta intervenció sense aquesta anècdota que ara m'ha vingut al cap i que sempre em fa molta il·lusió quan la compartim. Conseller, un honor. Endavant.
Moltes gràcies, Mònica, Montse, gràcies a tots per ser-hi, l'alcaldessa de Canyelles, diputat Eduard Pujol, el president de Vegueria, presidents... Escolteu, Sant Pere de Ribes, que ens agrada molt. No, moltíssimes gràcies per ser-hi, per haver convocat aquest acte tan inspirador que té tots els elements. Té el mar, amb una platja sense sorra, malauradament, té la pluja que ara la necessitàvem, que n'estàvem absolutament assedegats de la pluja, i amb un dia que és un dia excepcional. És un dia excepcional per moltes coses. Una primera, per acreditar com de dur és l'exili, que no és cap broma. El conseller Lluís Puig, terrassenc com jo, va veure a través de Skype com enterraven el seu pare i la seva mare. I el conseller Puig està glatint per poder tornar a Terrassa després d'un exili duríssim i extraordinàriament victoriós i fructífer, per anar a la tomba on rau el seu pare i la seva mare i poder-los fer l'homenatge que es mereixen. I el president Carles Puigdemont va veure com es moria el seu pare a l'exili, i avui, malauradament, tan a prop, ha vist com s'ha mort la seva mare. I això no és cap broma. Hi ha algú que intenta frivolitzar l'exili de manera infame, amb aquella caricatura grotesca de si el president se'n va anar en un maleter. El president Puigdemont va travessar la frontera entre l'estat espanyol i l'estat francès amb la dignitat de ser el president de Catalunya, amb aquesta actitud, amb aquesta fermesa. I el que hi ha és que s'ha de ser molt fort i s'ha de ser molt valent. I no hi ha cap, fixeu-vos, cap expressió ni de debilitat, ni de retret, ni d'odi, sinó de sentit de transcendència i de potència de representar una gran nació que és Catalunya. Cap lament. Aquesta és la força. Fixeu-vos, Abans la Mònica s'hi ha referit. La resiliència, en parlem molt sovint. Deixeu-me definir la resiliència. Fer front a l'adversitat, sortir-se'n i sortir-ne enfortits. Si hi ha una nació que és extraordinàriament resilient, és la nació catalana. Nosaltres estàvem abocats a la desaparició i tanmateix hi som. I continuem sent una nació conscient. I l'any 17 vam estar a punt de recuperar la llibertat, arrabassada a segles anteriors. Però perquè la nació sigui resilient, cal que hi hagi persones resilients, fermes, valentes, amb poca gesticulació, amb molta coherència. I aquest és el capteniment del president Carles Puigdemont. Ell hagués pogut mantenir-se en una situació de confortabilitat i simplement fer un exili de baixa intensitat per protegir-se amb ell. Però ell ha decidit protegir la institució de la presidència de Catalunya. Perquè l'únic que pot escollir i destituir un president de Catalunya és el poble de Catalunya i el Parlament de Catalunya que el representa. No el Senat espanyol, no un president del govern espanyol, no un jutge o una jutgessa que últimament es mouen amb aquest aspecte prevaricador. I això és el que li hem de valorar, no, president. Per tant, que hagi volgut encapçalar aquesta candidatura, i era que ens ha d'honorar col·lectivament, no només a la gent de Junts per Catalunya, sinó en els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país, estiguin a favor de la independència o en contra. Però tenir un president que dignifiqui la institució és fonamental perquè la nació continuï existint en plenitud. I davant d'això, avui faig un punt i a part. Hem vist Pedro Sánchez, que és la frivolitat sobre un tema tan transcendent com la utilització del dret penal per abatre els enemics. Perquè això de la lawfare, coneixeu el concepte? La lawfare, bàsicament, ara és matallat al Marchena, sap que... Està a punt de hablar de nosotros. Digo, bueno, coño, y tanto. La lawfare és utilitzar el dret penal per abatre el que discrepa, per abatre l'adversari polític. I a l'estat espanyol hi ha hagut guerra bruta, clavegueres a l'estat, lawfare, mitjans de comunicació que t'injurien, que et calumnien, que t'enfonsen, i tot per simplement abatre la dissidència. I ara Pedro Sánchez li ha tocat una miqueta amb ell i una miqueta a la seva família, i ha fet una gesticulació que al final ha quedat en no res. Davant d'això han de passar coses, i avui no ha passat res. simplement hi ha hagut una utilització d'un tacticisme espuri per a veure si aquestes eleccions al Parlament de Catalunya les podien guanyar d'alguna manera. I és tan deplorable, i davant d'això ens hem de rebel·lar, perquè aquestes eleccions no van de Pedro Sánchez o no van del PSOE, van del poble de Catalunya, del present i el futur dels ciutadans del poble de Catalunya. I avui ho reforcem més que mai. Per tant, he volgut començar amb aquests termes, amb aquest sentit de transcendència. I faig allò, un últim annex sobre això, que és que això de la Lofer no és cap broma. Recordeu les eleccions de l'any 2012, quan al nou president Mas li van dir de tot, que tenia comptes a l'Einstein? Cap mena d'empatia per part dels socialistes, cap empatia. Recordeu l'alcalde Trias? L'any 2015, cap mena d'empatia. Ara que hi ha aquest lament, cap empatia. Una guerra bruta que et rebenta i destrossa la teva, diguem-ne, la teva existència com a persona en una societat, diguem-ne, avançada i moderna. El que ens va passar a nosaltres. El president Puigdemont, que està acusat de malversació i de terrorisme, com Marta Rovira, és inaudit. I nosaltres els ho havíem advertit. Recordeu, no ho recordeu perquè és un home poc conegut, però la seva frase sí que és molt coneguda, és un pastor alemany en l'època del nazisme. Es deia Martin Neumüller, i que té una expressió, diguem-ne, que és d'una actualitat ferotge. I nosaltres els ho havíem advertit. Què deia? Deia, primer van venir a buscar els socialdemòcrates. Com que jo no era socialdemòcrata, no vaig dir res. Després van venir a buscar els sindicalistes. Jo no era sindicalista i no vaig dir res. Després van venir a buscar els jueus. Jo no era jueu i no vaig dir res. I quan van venir-me a buscar a mi, ja no quedava ningú per defensar-me. És això. Quan tu a la fera l'alimentes, quan en aquesta caverna mediàtica i a determinats jutges els alimentes, no s'aturaran mai. Però glossem-nos, reforcem-nos. Escolteu, si l'1 d'octubre nosaltres haguéssim estat una expressió mediocre, testimonial, menor, creieu que l'estat espanyol hauria d'haver batut el seu estat de dret per combatre'ns? Per tant, aquesta és la força d'un poble lluminós que ha de tornar a recuperar aquesta autoestima. I les eleccions del 12 de maig van d'això, de recuperar l'autoestima. Mireu, ara ens mirem al mirall i no ens agradem. Els catalans ens mirem al mirall, no els independentistes només, els catalans ens mirem al mirall i no ens agradem. I ens havíem agradat. I tenim el dret de tornar-nos a agradar, tenim l'obligació, perquè un poble sense autoestima és un poble que no té futur. Per què ens està passant això? Bàsicament perquè hem estat sotmesos a un nivell de pressió brutal. Segon, perquè hem desaprès una lliçó extraordinària de l'1 d'octubre. Quan anem junts som imparables. Quan sumem som imparables. Quan entrem amb retrets constants i permanents i revisió de l'estratègia, al final això s'acaba traduint en desmoralització i desorientació. Nosaltres hem de recuperar i hem de refer aquesta unitat, perquè la unitat no només suma, la unitat multiplica. És això, la gent que vau donar la cara l'1 d'octubre, recordeu on éreu vosaltres aquell 1 d'octubre? Quan deien, això deixeu-me explicar-vos-ho, no? Que és ara que transcendeix, avui han entrevistat a RAC1 en Villarejo, com a concepte. Si algun dia us crida per esmorzar, per dinar, no hi aneu, que us gravarà. I si posa un gerro de flors sobre la taula, encara pitjor, no? Però torno a agafar sentit transcendent, no? Villarejo enregistrava totes les seves converses i en va enregistrar una amb Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa l'1 d'octubre i la secretària general del PP. I en aquelles converses, i ho explicàvem l'altre dia a Argelers, Cospedal diu, no va passar nada l'1 d'octubre perquè los catalanes son unos cobardones. Fixeu-vos el concepte, cobardones. I per tant, l'1 d'octubre com ho farem? Desplegarem la policia i la Guàrdia Civil en els moments de primera hora del dematí, fumarem 4 patacades i ens trobarem un poble tamorenc, un poble pusilànime, un poble poruc. i la gent s'espantarà i anirà a casa. I sabeu què es van trobar l'1 d'octubre? Es van trobar un poble digne, un poble dempeus, un poble hereu de tantes generacions i catalans i catalanes que han lluitat i englatit per la llibertat d'aquest poble. Això és el que es van trobar l'1 d'octubre i no en podem passar pàgina. Hem de recuperar aquesta autoestima. Però també ho hem de fer parlant d'allò concret que interpel·la la gent concreta d'aquest país i de tornar a entendre per què aquest país ha estat un país que ha avançat, un país pròsper. Deixeu-me resumir-ho d'una manera molt, molt simple, no? Si tu mires quins són els elements que han fet que aquest país progressés com ha progressat i que aquesta nació pogués incorporar molta gent que ha vingut de fora, eren tres elements. Primer, un triangle virtuós. Primer, és un país on la iniciativa de la gent ha estat fonamental, on la societat civil, les entitats, les organitzacions, les mutualitats, les fundacions, les empreses han pres la iniciativa. A Catalunya no l'ha construït un estat, una monarquia, una administració, l'ha construït la gent. Sitges és una expressió extraordinària d'això, de gent que ha emprès, de gent que ha arriscat, de gent que ha anat endavant. Aquest és un primer element fonamental. És difícil d'entendre Catalunya només des d'una actitud de tot ha de ser des de l'administració pública. No, no, la força de la gent. Segon, és un país que històricament ha donat recorregut a l'esforç. La gent que s'ha esforçat en aquest país ha tingut recorregut i ha anat endavant. Això se'n diu l'ascensor social. I tercer, és un país que ha dibuixat una agenda modernitzadora avançada i potent. Fixeu-vos, Prat de la Riba com a concepte. Quan es crea la Mancomunitat de Catalunya, es decideix de ser un país excel·lent en tots els ordres. Jo quan era conseller de Territori i Sostenibilitat em fixava en moltes de les coses que s'havien concebut aleshores. Mireu, alguns exemples. La primera xarxa de carreteres, Prat de la Riba. La idea de cada poble ha de tenir un telèfon, Prat de la Riba. La primera xarxa de biblioteques del país, Prat de la Riba. L'Institut Cartogràfic de Catalunya. No és possible governar un país si no se sap com és aquest país i se'n fa la cartografia, Prat de la Riba. El Servei Meteorològic de Catalunya, Prat de la Riba. La Maternitat, Prat de la Riba. L'Escola del Treball, Prat de la Riba. L'Institut d'Estudis Catalans, Prat de la Riba. La normativització de la llengua catalana, Prat de la Riba. Haguéssim pogut decidir fer una cosa petita, mediocre, arregladeta, i el catalanisme sempre ha volgut ser un país avançat, modern, l'Holanda, la Dinamarca, la Suècia del sud d'Europa. I quan tu tens un país que dones, diguem-ne, recorregut a la iniciativa de la gent, quan tens l'ascensor social que funciona, que és vigorós, i quan tens aquesta agenda modernitzadora, hi ha orgull de país, hi ha un sentiment d'integració brutal. Com tenim el triangle? Malament. En aquests moments, malament. Per què? Fixeu-vos que en el primer vèrtex tenim unes institucions i una administració que en lloc d'acompanyar la iniciativa de la gent, entorpeix la iniciativa de la gent. Això us hi fixeu en molts aspectes, no? Una administració que desconfia dels seus conciutadans amb uns procediments administratius brutalment espessos. Un bon país és aquell, i ho explicava l'altre dia l'alcalde de Martorell, un país on els ajuntaments i la Generalitat diu d'entrada sí. I nosaltres tenim un país que diu d'entrada no, escolta'm, no ens emboliquem, no fem, no. Tot és una quantitat d'obstacles brutals. Fem que el país respiri, fem que el país pugui desplegar en plenitud tot el seu potencial. I també n'hi ha uns altres que diu tot ho ha de fer l'administració pública, tot ho ha de fer la Generalitat i els ajuntaments. Això que hi hagi fundacions, que hi hagi entitats del tercer sector. I ara que estic en l'àmbit sanitari, tenim un govern que diu això de l'Hospital de Sant Joan de Déu, com que no és de la Generalitat, sospitem-ne. No, aquest país és potent perquè hi ha gent que emprèn. Un primer element, l'ascensor social, que el tenim extraordinàriament encallat. Diuen, no, és que no tenim prou recursos. És veritat, Catalunya té un problema de recursos, però també hi ha un tema d'actitud. Ensenyament. Mireu, l'any 2015, en plenes retallades, no retallades per atzar còsmic, sinó perquè vam heretar un govern que va deixar les finances de la Generalitat devastades, la consellera era Irene Rigau. Amb les proves PISA, Catalunya va quedar per sobre de la mitjana de l'Estat i per sobre de la mitjana de la OCDE. En aquests moments, teòricament, amb més mestres i amb més recursos estem a la cua de tot. Hi ha aquesta actitud de resignació, de dir, l'escola ja no pot ser aquest element que equilibri, diguem-ne, entorns, barris amb moltes dificultats. Rebel·lem-nos davant d'això. Es pot fer una feina extraordinàriament potent. Nosaltres volem governar per reactivar aquest ascensor social, perquè la gent pugui accedir a una feina digna, pugui tenir una formació de qualitat, pugui tenir un habitatge en condicions. Semblen coses molt bàsiques, però és determinant a l'hora de governar. I tercer, la modernitat. Mireu, l'altre dia, l'Eduard en va ser testimoni al Congrés dels Diputats, la portaveu d'Esquerra Republicana, o portaveu, la Teresa Jordà, li pregunta a María Jesús Montero, és la vicepresidenta, aquesta dona que salta i que diu Pedro, diguem-ne, que aquesta dona, amb aquell accent andalús, té mala llet, eh? I Teresa Jordà li pregunta sobre el dèficit fiscal de Catalunya. I ella respon, diu, escolti, si vostès tenen més recursos que mai, el problema és que són incapaços de gestionar bé les competències que tenen. Això a Catalunya mai no li havia passat. Mai no li havia passat. Diu, home, no ho diu ella, però ho podem dir. Si l'ensenyament està a la cua de tot, si amb transició energètica, mentre l'Estat espanyol el 50% de l'energia renovable a Catalunya és el 12%. Si els hi hem de portar barcos de València perquè han estat incapaços de gestionar com garantir l'abastament d'aigua a Catalunya mateix. Això mai no havia passat. La Generalitat de Catalunya sempre havia estat una institució central, virtuosa, ben gestionada, malgrat no tenir prou poder polític i malgrat tenir un dèficit fiscal extraordinari. Perdoneu, amb el tema d'aigua, si els hi havíem deixat tot preparat, si els hi havíem deixat un full de ruta perfecte, si els havíem deixat els diners per poder actuar amb intensitat. I els que som independentistes, això és determinant. Mireu, hi va haver molta gent que es va abraçar la causa de l'independentisme des del següent argument. Si amb poder limitat la Generalitat de Catalunya és capaç de fer això, el dia que tinguem tot el poder polític i tots els recursos, aquest serà un país imparable, perquè generarà progrés, justícia i benestar. Però si tens la percepció que la Generalitat és una institució mediocre, que està mal governada, que no inspira, que no genera confiança, això és impossible de tirar-ho endavant. Necessitem bon govern, necessitem tornar a prestigiar la Generalitat de Catalunya, necessitem tornar a governar Catalunya amb solvència, pensant en gran. Hi ha algú que en aquests moments pot pensar, bueno, ara necessitem una etapa d'una pretesa bona gestió, de no massa soroll, Salvador Illa, com a concepte. I com dirien els de l'Ebre, no mos equivoquéssim, eh? No mos equivoquéssim, perquè al final el que representa el PSC en aquests moments és ser absolutament subsidiaris de Madrid i una gestió que no està garantida en absolut. Deixeu-me fer-vos una pregunta herètica i deixeu-me comparar-vos com plou, eh? Que bé que plogui així, però que èpic, no?, aquest discurs. El PSC que tenim al davant, aquest de nosaltres donem estabilitat, tranquil·litat, hi ha molta gent que ve fins i tot del món de l'empresa i diu, ah, no, aquest sí que ho poden fer bé. Mireu, que no ens parlin de bona gestió, que no ens parlin d'aquesta pretesa estabilitat. Faig aquella pregunta herètica que us volia plantejar. Perquè a banda de gestionar raonablement bé, el que s'ha de fer és tenir ambició nacional. Pregunta que faig. L'any 2010 es va retallar l'Estatut de Catalunya. Hi va haver una manifestació excepcional al Passeig de Gràcia de Barcelona. Amb el lema, el recordeu, som una nació, nosaltres decidim. El president de Catalunya aleshores, José Montilla, hi era. Era al davant d'aquella manifestació. Algú de vosaltres creu que Salvador Illa, si es produís una altra vegada aquesta circumstància, estaria davant d'una manifestació defensant exactament això i dient quelcom tan essencial i tan bàsic que Catalunya és una nació i que té dret a decidir el seu futur? Algú que sempre que ha tingut l'oportunitat ha anat laminant la capacitat de decidir de Catalunya, que quan era conseller o ministre de Sanitat va rebassar el primer que va fer les competències a la Generalitat de Catalunya per afrontar la Covid, quan en tenia les competències plenes, quan ha agafat les competències d'habitatge de Catalunya i les eliminades, quan ha agafat les competències de Catalunya en economia circular i les eliminades, quan ha agafat les competències de Catalunya en mobilitat i les eliminades, quan diu que l'aeroport de Barcelona s'ha de gestionar des de Madrid. Us ho imagineu, això? És que és impossible construir un país quan tu renuncies a un element fonamental, que és l'ambició col·lectiva, que és la capacitat de liderar, de confrontar, d'imaginar, de somiar, de transcendir. És això. I la pretesa bona gestió. I ens ho diu un socialista. He anat amb un debat que ara s'està emetent en directe al Nacional. Un debat llarg, etern, espès, sobre els temes econòmics. I, clar, penseu que el tripartit, encapçalat pels socialistes, va deixar les finances de la Generalitat absolutament devastades. L'endeutament es va incrementar un 420%. La Generalitat no podia demanar crèdit. Tenia totes les portes de crèdit tancades. No podien fer pràcticament res. Res. I avui hi havia un d'Iniciativa, dels comuns, i que em deia, clar, és que vosaltres no veu invertir ni un euro, home, però és que si no vam tenir la possibilitat de fer-ho. Deixeu-me explicar-vos amb uns termes allò molt dramàtics meus com a conseller, que l'altre dia li explicaven al president que afortunadament ell no n'era conscient. I això ho hem parlat moltes vegades amb l'Eduard Pujol. El primer any que vaig ser conseller, l'any 2016, clar, pel dèficit fiscal que pateix Catalunya, aquests 20.000 milions d'euros que se'n van i no tornen, perquè les inversions que teòricament s'han d'executar des de Madrid no arriben mai. Parèntesi. L'any 2021, de cada 100 euros que preveien els pressupostos generals de l'Estat per ser invertits a Catalunya, sabeu quants en van executar? 36. De 136, la Comunitat Autònoma de Madrid. De 100, 184. Com dirien els mallorquins, és que és os colmo. No. És exactament això. I a l'any següent el mateix, tanco el parèntesi. Doncs aquell primer any despatxava amb el director general de carreteres i li dic, què farem aquest any amb carreteres? Diu, poca cosa, perquè no tenim marge, perquè les finances de la Generalitat encara estaven en una situació de màxima precarietat. Perquè per fer les obres i les grans infraestructures que Catalunya necessita, i això us interpel·la a vosaltres, Catalunya, o les hagudes de fer en peatge explícit que castiga severament el territori, els túnels del Garraf, la concessió dels quals s'acaba l'any 2038, per això volíem fer la vinyeta, per aixecar la barrera dels túnels del Garraf i donar-vos, diguem-ne, la permeabilitat que com a territori li cal en el Garraf i en el Baix Penedès. O hem hagut de fer carreteres amb peatges a l'ombra, i això fa que la majoria del pressupost de la Generalitat per fer carreteres serveixi per pagar coses que ja estan fetes. Torno a aquella conversa i dic, i què farem de nou? I em diu, bueno, farem una petita variant a Valls de 200 metres, variant de 200 metres, i farem una rotonda a Sant Celoni. Dic, jo en aquells moments vaig quedar perplexa. Dic, rotonda a Sant Celoni com a concepte. Diu, no, és un enllaç de carreteres de gamma alta. Dic, ah, vinga, doncs fem eufemisme compassiu de gamma alta. I després, audaç, amb el gabinet vam dir, home, tenim poca cosa a visitar, anem a visitar les obres de la rotonda. I vaig anar a Sant Celoni, a la C35, i vaig a veure aquelles obres. I l'alcalde de Sant Celoni, l'alcalde d'Olofeu, bona gent, diu, conseller, gràcies per haver vingut, per destinar un temps tan valuós de la teva agenda a visitar una obra tan modesta. Jo vaig callar. Vaig pensar, no ho diguis! Ara riem. Però, escolteu, aquest país, si tu no saps què fer, doncs mira, alabat sia Déu. Però nosaltres tenim una agenda clara del que volem fer amb ferrocarrils, del que volem fer amb carreteres, del que volem fer amb digitalització del país, del que volem fer amb vector aigua, del que volem fer amb ports, del que volem fer amb aeroports. Quan tu tens aquesta agenda tan clara i simplement t'emputen cada dia, tens l'obligació de rebel·lar-te. Perquè que no hi hagi unes carreteres prou potents per atendre les demandes de l'economia catalana interpel·la els que som independentistes i els que no en són. Quan tenim carreteres que no tenen prou bona qualitat i que poden afectar la seguretat viària, interpel·la els que som independentistes i els que no en són. I per tant, aquestes eleccions també van d'això, d'agafar i de rebel·lar-nos davant d'aquest element. Per tant, no és una qüestió de dir el nostre mal no vol soroll, Salvador Illa, de tenir una administració subsidiària, Salvador Illa, sinó de bona gestió, d'ambició, de fermesa. I acabo. Que ara esteu desperts, sí? Vaig fixant, per si hi ha algú que pesa figues, i ostres, aquí... Diu, aquest de Terrassa tenia ganes de parlar molt. Perquè quan vam estar 3 anys i mig a la presó i no podíem parlar, dic, algun dia aniré a Sitges i els castigaré. Doncs escolteu... Doncs aquesta és la idea del país millor. Però, darrer argument potent. Escolteu, amb 7 diputats, i glosso Eduard Pujol i Míriam Nogueres i la resta de diputats, en molt poc temps hem aconseguit allò que semblava impossible que pogués ser, que es pogués parlar català al Congrés dels Diputats. Ens entusiasma que es parli català al Congrés dels Diputats? Bueno, relativament, però quina és la caça major? Que es pugui parlar català, que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea. I per això era importantíssim que es pogués parlar català al Congrés dels Diputats. Ningú ho havia plantejat i ens deien que era impossible, sobre la taula. L'amnistia, sobre la taula. La gestió de la immigració, sobre la taula, amb unes converses molt avançades. I així tants altres elements. Si amb 7 diputats som capaços de fer això, imagineu-vos els 7 diputats tenint la presidència de la Generalitat i tenint el govern de Catalunya. En els propers anys, a curt termini, podem avançar molt. Podem tenir un sistema de finançament que ens permeti d'una vegada per totes tenir la caixa i la clau de la caixa. Tenir la capacitat de poder fer que Catalunya no tingui una pressió fiscal desbocada per compensar un dèficit fiscal radicalment injust. Tenim la possibilitat de tornar a construir un país potent, perquè només un país sòlid pot aspirar tot, i la nostra aspiració és a tenir la llibertat, tenir la independència, poder decidir el futur millor per als nostres fills. I acabo, i faig una última reflexió, que és aquesta de què ens cal. Ens calen 2 coses que són fonamentals. Generositat, més que mai. Quan nosaltres construïm en positiu som imparables. Sempre que ens hem mantingut fidels amb una idea, que és la següent, ens n'hem sortit. Quan aquesta idea l'hem anat rebentada, hem quedat encallats. Allò tan obvi, que sumar és més important que restar, que fer és més important que desfer, que construir és més important que destruir. Generositat, sentit positiu, Optimisme, el darrer parèntesi, jo obro i tanco parèntesis, i a vegades no els tanco i em renya. Una de les coses que m'honora més, sabeu quin és? Quan un dia ens expliquen alguns periodistes, dir, sabeu què és el que emprenya més a Marchena, Llarena i companyia? Que després de la vostra presó, los jodidos aún mantienen la sonrisa. Perquè ells el que ens voldrien és que regaliméssim rancúnia, ressentiment, que estéssim amarats d'odi. I nosaltres això, la nostra victòria és abraçar-nos als valors que han fet que aquest fos un poble extraordinari, que és la fermesa, que és l'optimisme, la positivitat, l'esperança, la dignitat. Aquesta és la nostra força i aquesta és la nostra determinació. Recordeu què deia Muriel Casals? Ui, no som aquí per buscar un somni, nosaltres som el somni. Aquesta és l'actitud. Generositat i sentit de transcendència. Carai, ha quedat... No ho havia preparat, eh? No ho havia preparat, dic, onya! Os padre! Que és allò tan bonic que la nació no és només una herència excepcional, extraordinària dels nostres pares i mares, dels nostres avis i àvies, sinó que és un préstec que ens fan els nostres fills i les nostres filles. Conjurem-nos a tornar aquest préstec amb tones de llibertat, tones de responsabilitat, construïm per ells i per nosaltres una nació lliure, una república catalana. Moltíssimes gràcies i el dia 12, dignitat, i a votar el president Carles Puigdemont.